Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera us hem resumit, i no era fàcil, la compareixença del president valencià Carlos Mazón a les Corts Valencianes per tal de donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana ara fa un parell de setmanes. Unes explicacions que s'han allargat 2 hores i mitja, on han abundat els retrets als organismes dependents del govern espanyol, on hi ha hagut poca autocrítica i on també s'ha anunciat una remodelació del govern i una comissió d'investigació. Ara són la resta de grups parlamentaris del Parlament valencià els que estan fent la rèplica a Carlos Mazón. De seguida hi tornem i ho comentarem durant aquesta segona hora del Catalunya migdia. També us hem parlat de l'assassinat d'un home aquest matí a Montgat, al Maresme. La policia busca l'autor dels trets, que ha fugit amb moto de la cafeteria on s'ha comès el crim. I hem connectat amb els Estats Units, on Donald Trump continua col·leccionant reaccions als seus polèmics nomenaments pel seu futur govern de la primera potència mundial. L'últim, el d'un antivacunes, Robert Francis Kennedy, nebot de l'expresident Kennedy, que serà el nou responsable de sanitat, sent antivacunes. Què més podem destacar aquesta hora, Joan Bota?
Doncs continua el debat del País Valencià al voltant de la gestió de la Dana de finals d'octubre. L'oposició valenciana carrega fort contra el president Carlos Mazón. El líder de Compromís, Joan Baldoví, creu que la reacció del govern valencià a la Dana ha provocat morts i demana la dimissió immediata de Mazón. Podem connectar amb les Corts Valencianes. Allà hi tenim en David Mendoza i l'Albert Prat. Bona tarda.
Bona tarda. Mentider, negligent i incompetent. Així de contundent s'ha mostrat Baldoví, el portaveu de Compromís, des de la tribuna de les Corts, per assegurar que el mandatari del PP és un problema ara mateix per aixecar el País Valencià. Per Baldoví, Mazón ja va dimitir de la seva responsabilitat arribant 2 hores tard a la reunió d'aquell dimarts i ara li ha exigit una vegada més que marxi per dignitat.
On estava el president dels valencians el dia que més el necessitaven? Com podia estar dinant tranquil·lament mentre Utiel i Xiva ja estaven inundats? Per això, senyor Mazón, avui només esperaven un anunci que finalment no ha arribat. La seva dimissió. La seva dimissió immediata.
Ara està intervenint el portaveu socialista, l'estat itllant de mentider compulsiu i de no assumir cap mena de responsabilitat, però no li demana directament la dimissió.
Doncs afegim que des del govern espanyol la ministra de Ciència i líder, de fet, del Partit Socialista del País Valencià ha acusat Mazón d'esmagar-se darrere de mentides d'estar desaparegut durant les arribades i ha exigit a Feijó que actuï.
Le pedimos al Partido Popular que destituya al señor Mazón y nombre a ese presidente y consell técnico y de transición y convoque elecciones en el momento en que la emergencia lo posibilite.
Són les paraules de la ministra Diana Morán. Mentrestant, la Fiscalia detecta un canvi de perfil entre les persones que cometen delictes d'odi i discriminació. Ara ja no es tracta d'extremistes polítics, sinó de ciutadans influenciats per les xarxes, diu la Fiscalia. Ens ho explica des de Barcelona la Maria Núria Rebelle.
Ho ha dit el fiscal coordinador de la Unitat de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia General de l'Estat, Miguel Ángel Aguilar, en una jornada de treball a Barcelona.
Los cometen personas normales y corrientes que actúan por prejuicio. Que actúan por estereotipos, alimentados esos prejuicios y estereotipos por toda la basura tóxica que circula a través de las redes sociales.
La Fiscalia també perseguirà de manera més activa els insults discriminatoris.
I l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, aprova el pla parcial urbanístic de la zona on s'ha de construir la planta de components per les bateries de Lotte Energy. Tarragona, Manel Sastre.
Bona tarda. En un ple extraordinari, l'Ajuntament de Mont-roig ha donat llum verda a aquest pla al sector de dinamització econòmica als Comellarets. Tots els grups hi han votat a favor, tret de Junts, que ha vist com li tombaven les al·legacions. L'alcalde és Fran Moranxo.
Tots els informes, tant de la Generalitat com els emesos per als tècnics de l'Ajuntament, donen les màximes garanties a la implantació que estem aprovant avui al pla parcial.
Els terrenys de 44 hectàrees al nord de l'autopista AP7 han de permetre iniciar les obres de la primera fase d'aquest complex industrial el segon trimestre de l'any vinent. La posada en marxa de la planta de Lotte Energy, en la que s'invertiran 400 milions d'euros, es preveu durant el 2027.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
També amb la Isabel García Pagans, sotsdirectora de La Vanguardia. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Punès.
Bona tarda.
Què és aquest somriure?
Que és que estava escrivint...
No, és que t'he vist el somriure i dic, aquí, no. Per aquest cap ha passat alguna cosa.
Com que és la ràdio, ho explicarem.
No, només saludar ja...
No, perquè he vist la manera com somreia, dic, la Neus estava pensant en una altra cosa quan la saludava. No sé en què, però...
No. Perquè estava escrivint i no havia vist que havia entrat el Pere i no l'havia saludat encara. I llavors estava dient bona tarda mentre el saludava amb la mà.
Ah, per tant, el somriure no era per mi, era pel Pere.
Era per l'audiència.
Puc sentir ofès.
Era per l'audiència.
Molt bé, escolta'm, perfecte. Doncs somriures entre vosaltres. També rebrem amb un somriure a qui ens proposa el primer tema d'avui. Que és en Jordi Creus, l'editor de Sapiens. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Dona't per saludat amb un somriure a la cara. A veure, quin...
Amb un somriure, escolta, i content de poder tornar a retrobar amb el Pere, que ara feia dies que no...
És veritat, sí, sí.
Feia dies perquè tu vas...
Però amb
ell
no, eh?
És veritat, que us havíeu trobat a faltar amb aquesta mena de...
De joc.
Sí, d'aquest joc que teniu d'estar d'acord dins dels desacords, amb una cosa una mica estranya que teniu.
Molt content, molt content.
Vinga, doncs a veure, quin tema ens proposes?
Doncs mira, jo no sé que potser t'enfadaràs, Òscar, però tornaré sobre els passos de la setmana passada i amb els efectes de la Dana al País Valencià i el paper doncs, que han jugat els responsables d'evitar la catàstrofe. No? I per què torno a repetir... No repetir, sinó sobre el mateix tema. Doncs perquè, ostres, porto tota la setmana escoltant a dirigents del Partit Popular, espolsant-se les puces i intentant, sobretot, desviar la culpabilitat del desastre. Allò que es diu posant el ventilador. A veure, jo crec que les persones hauríem tots de tenir una mica de sentit comú, una mica només. Llavors, el sentit comú a mi em diu que si d'una banda era difícil salvar els danys en infraestructures davant d'una catàstrofe d'aquestes dimensions, era molt, pràcticament impossible, sí que és veritat que si s'hagués avisat a la gent a temps, s'haurien pogut salvar la majoria de vides humanes. I aquest sentit comú també diu que la pèrdua d'aquestes vides, d'aquestes més de 200 vides, és fruit de la inoperància, és fruit de la desídia, i jo m'atreviria a dir que d'una absoluta negligència. Aquesta setmana, com deia, doncs hem sentit a tots els responsables del PP doncs, tirant d'argumentari i defensant doncs, tots amb la mateixa frase. Mazón ha donat la cara. Mazón ha donat la cara, Mazón ha estat on s'havia d'estar, i jo em pregunto, quan ha donat la cara a Mazón? Quan va donar la cara a Mazón? Quan en la roda de premsa d'aquell dia a la una del migdia va dir que la tempesta se n'anava cap a la serrania de Cuenca? Va donar la cara llavors? Quan va apagar el mòbil mentre tenia un llarg dinar i una llarga sobretaula amb la periodista Maribel Vilaplana al restaurant El Ventorro? Quan va ignorar les desenes d'avisos que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va enviar a Emergències de la Generalitat mentre el president dinava i no se'l podia molestar i, per cert, ja es començaven a inundar molts dels pobles que després van patir aquesta catàstrofe? Quan va arribar tard a la reunió d'emergències, per culpa, diu ell, ara de que el trànsit estava complicat, quan clar que estava complicat el trànsit, però és que ell ja no hauria d'haver marxat d'allà. Ha donat la cara avui al Parlament Valencià quan ha posat el ventilador, ha repartit culpes i no ha assumit cap de les seues responsabilitats? Va donar la cara quan es va enviar l'alerta als mòbils passades les 8 del vespre i quan molta gent ja havia mort ofegada? Ostres, a mi em va impressionar molt el testimoni d'un home que va explicar que anava amb el seu cotxe, se'l van portar a l'aigua i va poder sortir i agafar-se amb un arbre i pujar a l'arbre. I ell estava allà, va estar hores sobre aquest arbre, enmig d'aquella torrentada que baixava. Ell afirma que va veure com molts cotxes, doncs, com el seu, anaven tirant avall, que va veure com baixaven cadàvers, però el més curiós del cas és que quan ja portava hores a dalt de l'arbre, a un quart de nou de la nit, li sona el mòbil i era l'alerta, dient-li, escolti, no es mogui de casa, que sí, no es mogui de casa, però ell estava penjat a dalt d'un arbre, eh? A veure, jo crec que el PP és un perill públic. L'altre dia, la setmana passada, deia aquella frase del professor Ricard Julià de que com a mínim, que només es limitin a robar, perquè és evident que aquesta gent no està preparada per molts motius per dirigir la resposta a cap crisi, absolutament a cap crisi. I anem a veure amb alguns exemples, amb pocs exemples, perquè tampoc tenim temps de fer-ho de manera pormenoritzada, però és que el que queda clar és que sempre que ha de fer front a una crisi, el PP, la cosa acaba com el rosari de l'aurora. Podríem parlar del Prestige, segur que ho recordem tots, novembre de l'any 2002. Tenim el govern del PP a Galícia, presidit per Manuel Fraga Iribarne, i el govern espanyol, presidit doncs, per José María Aznar, que per cert es vantava de ser un gran gestor. Doncs ells van gestionar de la pitjor manera possible el que va ser una de les catàstrofes mediambientals més grans de la història d'Europa. I ho van fer amb mesures que es van mostrar equivocades. dades, com allunyar el petroler mar endins, però sobretot ho van fer amb mentides, amb moltes mentides destinades doncs, a minimitzar, a fer més petit el que era un problema molt gran. Recordeu la cosa més... el llavors vicepresident Rajoy parlant de los hilillos de plastilina en estiramiento vertical. Això ja és brutal. O sigui, va passar amb l'accident després del IAC 42. Segur que també ho recordeu, aquell avió militar subcontractat pel Ministeri de Defensa espanyol, que es va estavellar a Turquia, si no m'equivoco, procedent de l'Afganistan, i on van morir 62 militars. Quina va ser la resposta de Federico Trillo, el llavors ministre de Defensa? Doncs, la mateixa recepta de sempre, els mateixos xerop, mentides i més mentides. Avui sabem que l'avió no era apte per volar, que els pilots acumulaven més hores de vols de les convenients i també que la caixa negra, contra el que va sostenir Trillo, no funcionava, per la qual cosa no sabem algunes de les coses que van passar allà. Per acabar-ho d'adobar, es va voler anar tan de pressa per tapar el problema com més aviat millor que es van barrejar les restes de diferents morts amb diferents taüts i, a més de la meitat, se'ls va atorgar una identitat equivocada. Només un any després va arribar l'11M amb els brutals atemptats a Madrid que van causar gairebé 200 morts. Recordeu també les mentides i més mentides que van dir els dirigents del PP per tapar l'evidència. Quan tot el món, tots els mitjans de comunicació del món, tots els serveis d'intel·ligència del món ja parlaven o estaven segurs de l'autoria islamista, el Ministeri de l'Interior, Ángel Acebes, encara sostenia contra tot i contra tots que havia estat ETA. Una vegada més, la mentida, i una vegada més, els seus interessos per davant dels interessos generals. Inoperància i mentida com a eina política. I va arribar encara més coses. Va arribar l'any 2006 l'accident del metro de València amb 43 víctimes mortals i mig centenar més de ferits. I quina va ser la reacció del govern del PP, del govern de Francisco Camps? Doncs, negar totes les evidències, contractar una consultora amb recursos públics i amb molts milions que els ajudés a crear el relat que aquell accident havia estat del tot inevitable. I també, com ha passat ara amb els efectes de la dana, tenir un respecte molt baix per les víctimes. I ja que parlo, doncs, de l'accident del metro de València, acabo, perquè em sembla que m'estic allargant massa, acabo precisament amb una piulada a X, precisament de l'Associació de Víctimes de l'accident del metro de València. Una piulada que es va fer precisament durant la multitudinària manifestació de dissabte passat a València per demanar la dimissió de Carlos Mazón per la seva gestió, potser hauríem de dir per la seva manca de gestió de la dana, i que és el resum perfecte de l'actitud i de la manera de fer del PP davant de les crisis, de qualsevol crisi. Falta de previsió, no reconèixer els errors per no assumir les seves responsabilitats en la mort de tantes persones, ocultar, manipular, crear relats falsos. Quins mals records. La mateixa forma de gestionar les tragèdies.
Doncs és el resum d'algunes de les tragèdies que li ha tocat al Partit Popular gestionar, que ens ha fet el Jordi Creus. No us demano comentar-ho perquè em sembla que en continuarem parlant, perquè continua el debat a les Corts Valencianes i em fa l'efecte que n'haurem de parlar de totes aquestes que repassava el Jordi, però especialment d'aquesta dana d'ara fa tot just un parell de setmanes. Per tant, Jordi, gràcies, bona tarda.
Moltíssimes gràcies, bona tarda.
I és que avui estàvem molt pendents d'aquesta compareixença a les Corts Valencianes de Carlos Mazón, una compareixença que s'havia d'haver fet ahir, però com que hi havia una altra amenaça d'una altra dana, es va haver d'ajornar 24 hores. S'ha produït avui i, de fet, el debat continua a les Corts Valencianes. Un Mazón que no ha dimitit, si algú encara tenia alguna esperança, tot i que en els últims dies ja sabíem quines serien les línies mestres del seu discurs, vol resistir, anuncia que es crearà una comissió parlamentària a les Corts Valencianes per investigar què va fallar el 29 d'octubre, demana una altra comissió al Congrés dels Diputats, al migdia ha comparegut a les Corts amb un to volgudament èpic per descriure el que va passar, senzillament, enumerar tots els errors que al seu parer van cometre altres, i on ha apuntat avui, sense pietat, ha estat a l'Agència Estatal de Meteorologia i també a la Confederació Hidrogràfica del Xuc, els quals ha acusat de donar dades inexactes, segmentades tard durant tot aquell dia. I tot això per contraposar-ho amb la gestió que ha dit que va fer Emergències de la Generalitat Valenciana, que ha afirmat que és qui va donar l'alerta al migdia a tots els pobles afectats per la dana. Finalment, ha anunciat la remodelació del seu govern amb una nova vicepresidència per la reconstrucció i la recuperació econòmica i social. Seguint aquest ple a València, hi tenim el David Mendoza i l'Albert Prat. Albert, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Dic seguint aquest ple, perquè encara continua a hores d'ara, ara són els grups de l'oposició, bé, ara és el Partit Popular, per tant no és oposició, però vaja, la resta de grups polítics els que estan responent al discurs d'Amazon d'aquest matí.
Sí, es van bastant per feina els grups de l'oposició, perquè tenen les intervencions delimitades a un quart d'hora i només hi ha quatre grups, per tant, ara un cop acabi el portaveu del PP ja escoltarem directament la rèplica que faci Carlos Mazón després d'escoltar tota l'oposició.
En el discurs d'Amazon, que ha durat més de dues hores, ha començat dient que no defugiria errors, que no els negaria, però després s'ha convertit en un traslladar responsabilitats sobretot a entitats que depenen del govern central.
Sí, ha fet allò una mica, podríem dir, faig autocrítica, però no passa de les paraules als fets, ha demanat disculpes i ho ha resumit dient que ha fallat el sistema en general. S'ha excusat dient que l'excepcionalitat d'una tragèdia com aquesta és només comparable amb la de les guerres, pràcticament no ha assumit cap responsabilitat i, com deies abans, el primer que ha fet és anunciar la creació d'aquesta comissió d'investigació per saber tota la veritat, però en qualsevol cas, a parer seu, passa pel govern espanyol i més concretament per l'Agència Estatal de Meteorologia i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que per situar-ho són dos organismes que pengen directament del Ministeri de Transició Ecològica. Ell s'ha tret les culpes de sobre, ha derivat tota la responsabilitat a Madrid, ha dit que si els protocols de la Generalitat es van anar seguint, ho feien d'acord amb les dades que els hi anaven arribant d'aquests dos organismes. Per tant, que eren com els encarregats, són de fet els encarregats de fer el seguiment de com evolucionava tant la Dana a nivell meteorològic com el cabal dels rius, doncs bé, Mazón ha defensat que els protocols de la Generalitat van funcionar i que si no van reaccionar com tocava és perquè va fallar la informació que els hi arribava directament.
Per tant, carregant la responsabilitat en qui els hi donava aquesta informació. Un dels grans temes dels dies posteriors a la catàstrofe va ser on havia estat el president valencià aquella mateixa tarda, després es va saber que estava en aquell dinar, que s'ha fet famós fins a les 6 de la tarda amb una periodista. D'això pràcticament no n'ha fet referència i en tot cas ha dit que va fer tard a la reunió perquè el trànsit estava molt complicat, però del dinar pròpiament dit i d'on eren en les hores clau de la crisi no n'ha fet cap referència.
Ha sorprès aquesta referència que ha fet a que va arribar tard per culpa del trànsit a València ciutat, perquè durant aquella tarda també plovia molt a la capital. En qualsevol cas, l'ha passat de puntetes aquest episodi, segurament conscient que és el gran tema, el gran cavall de batalla que li està traient en l'oposició, sobretot a Compromís i al Partit dels Socialistes. Ha dit, en qualsevol cas, que malgrat va arribar dues hores tard, va estar informat en tot moment que el fet d'arribar tard no va trastocar els plans ni l'ordre del dia de la reunió que s'estava celebrant, i insistia en això, no? que si va arribar tard va ser perquè havia trobat trànsit al centre de València, des del restaurant on va estar dinant amb una periodista fins al punt on se celebrava aquesta reunió del centre de comandament.
I a banda de donar explicacions sobre la gestió de la Dana, també ha parlat de com farà front ara la reconstrucció. Aquí ha demanat l'ajuda del govern espanyol, fins i tot dels fons europeus, i també ha anunciat aquesta remodelació del seu govern, que ja més o menys els últims dies es donava per feta, que no s'ha fet oficial perquè no ha donat els noms, però sí que ha anunciat doncs tota una sèrie de mesures per tal de remodelar el seu govern.
Clar, exacte. De fet, podríem dir una pinzellada general. No tenim més detalls d'aquesta remodelació que vol fer i, al cap i a la fi, ha vingut a confirmar el que ja havíem anat coneixent en les últimes hores. Impulsa una macroconselleria d'on penjaran les diferents àrees clau per reconstruir aquesta zona zero. Es dirà vicepresidència de la reconstrucció social i econòmica i, d'altra banda, també separarà les carteres de justícia i interior. Clar, a diferència de Catalunya, aquí al País Valencià, el Departament de Justícia i Interior són dues àrees en una mateixa conselleria. Això a Catalunya ja fa temps que no és així, però al País Valencià ell per primera vegada decideix separar aquestes dues carpetes i crearà una sola conselleria que es dirà d'Emergències i Interior, que serà l'encarregada bàsicament de revisar els protocols i els sistemes d'emergència de cara a un futur. Clar, el que no sabem són els noms, no sabem qui entrarà i qui sortirà, perquè evidentment aquí hi hauran baixes en aquest govern. El que amb tota probabilitat farà saltar és l'actual consellera d'Interior, Salomé Prades, que recordareu és qui va dir que poques hores abans d'enviar l'alerta al telèfon mòbil no sabia ni que existia la possibilitat d'enviar aquestes alertes. Per tant, és un dels noms que està més a la corda fluixa, igual igual que la consellera de Turisme, Núria Montes, que és qui va dir als familiars de les víctimes que no s'apropessin a la fira on s'estaven recepcionant tots els cadàvers, doncs, que no s'apropessin fins allà els familiars de les víctimes.
Tot això és el que ha explicat Mazón en el seu discurs. Després han pres la paraula als altres grups polítics. Hem vist com Compromís, com el PSPB, el Partit Socialista del País Valencià, feien les seves rèpliques. Què li han dit?
Mira, ara mateix, perdona, Òscar, és que s'acaba d'acabar aquesta intervenció última del portaveu del PP. Fins a les 4:20, fins a poc abans de 4:45 de la tarda, no es reprendrà aquest ple, ho farà altra vegada agafant la paraula Carlos Mazón, i fins ara hem vist una oposició, podríem dir que poc sorprenent. Compromís i els socialistes han coincidit que Mazón ja va dimitir de les seves funcions justament arribant tard, 2 hores tard en aquesta reunió, i en la línia del que ja ha explicat aquest migdia la líder socialista, la líder socialista valenciana, la ministra Diana Morán, doncs bé, el portaveu a les Corts ha desplegat la mateixa estratègia i li ha demanat directament a Mazón que destitueixi Mazón. I ha proposat una sèrie de mesures, una solució, ha dit, sense precedents, i és que el Partit dels Socialistes Valencians estan disposats a votar al PP un nou president temporal que s'encarregui de la reconstrucció i que un cop acabada la fase de reconstrucció convoqui unes eleccions anticipades al 2025. Per tant, aquesta és la fórmula que proposen els socialistes per oferir els vots al PP perquè el Partit Popular no perdi d'aquesta manera la presidència del govern valencià. Compromís ha sigut molt contundent, l'escoltàvem abans, en Joan Baldoví l'ha titllat de mentider, de negligent, d'incompetent, i de fet ha arribat a dir que si Mazón no plega està convençut que és perquè el que vol és destruir proves en aquests propers mesos perquè ja es veu assegut al banc dels acusats.
Doncs aquestes són les rèpliques que ha tingut Carlos Mazón. Has dinat, Albert, o no?
Sí, hem dinat. Mira, sorprenentment, aquí al Parlament Valencià, avui considerava tothom que era un dia històric, sobretot els treballadors, la cafeteria del Parlament oferien menjar i beure gratis. Això al Parlament de Catalunya no passa.
No, però no passa les dietes, per tant, no?
Bé, això ja ho negociarem amb la casa.
Si t'han donat a menjar gratis, no
bueno,
facis dietes.
En qualsevol cas, l'entrepà també, bastant millorable, eh?
Sí, home, a sobre, si ja que te'l regalen...
Truita d'espàrrecs.
Truita d'espàrrecs, molt bé, escolta'm. Bé, doncs, escolta'm, et deixem descansar. Jo pensava que si no havies dinat, que dinessis ara, perquè fins a les 4:20 que tornava a reprendre el ple, doncs això, tinc una mica de pati per tal de fer el cafè. Gràcies, Albert, fins ara.
Perfecte, fins ara.
Pere, Isabel, Neus, no sé com ho heu vist tot plegat. Ui, quines cares de circumstàncies que em poseu tots a veure.
No, és que la prima, a veure què respon als grups, però la primera intervenció, no de 2 hores, sinó de 2:30 passades, d'Amazon, ha sigut una muntanya de folis on hi havia una muntanya d'excuses, no? Ha dit que feia autocrítica i assumia responsabilitats, però no ha fet cap autocrítica ni ha assumit cap mena de responsabilitat, sinó tot el contrari. S'amaga darrere l'excepcionalitat de la situació meteorològica i després de l'emergència i de la tragèdia per justificar que la Generalitat Valenciana sí que estava preparada per assumir unes pluges torrencials, però no pel que va passar. És evident que les administracions saben, els que es creuen de veritat la gestió de les emergències, que el risc zero no existeix, però que sí que es poden... perdó, disculpeu, que sí que es poden pal·liar les conseqüències, i jo crec que en la gestió d'aquesta emergència hi ha hagut deficiències clares que no només són atribuïbles a si... tenien capacitat o no per llegir els mails que enviava la conferència hidrogràfica del Xúquer, perquè, clar, resulta que el problema era que enviaven mails i que enviaven molts i no trucaven per telèfon, quan després, no, fa 4 dies ens deien que ja no tenien cobertura, però, bueno, en fi, tot és un compendi de contradiccions i d'excuses, i jo crec que la pena és que no... Mazón pot presentar la dimissió o pot no presentar-la, però el que jo crec que els valencians no es mereixen és que no s'assumeixi que no s'ha gestionat correctament. I el que s'han trobat és un president de la Generalitat Valenciana que diu que nosaltres vam gestionar bé per el que ens van dir. I, bueno, i després va passar el que va passar, i crec que és bastant lamentable.
És que
és que quan Feijó va dir que la intervenció d'avui del president Mazón serviria per reconfortar, crec que és el verb que va utilitzar, els valencians, es va equivocar, perquè crec que aquesta intervenció no ha reconfortat a ningú. De fet, no sé ni si ha reconfortat a la gent del PP, però els ciutadans de València diria que no, perquè és veritat, no ha assumit cap error. De fet, el més semblant ha estat reconèixer que va suprimir de xarxes aquell vídeo de la seva intervenció dient que el temporal se n'anava cap a Conca, no?, i que ho va treure per no confondre la gent. Sí.
És la més... l'endemà.
L'endemà, exacte, no?
Sí, no confondre la gent potser aquella tarda, però l'endemà.
Però, a més, amb això dels mails, és que a vegades ens queixem de que el periodisme no fa la feina, però moltes vegades la fa, i el que hem vist durant tots aquests dies són informacions i dades que desmenteixen també avui algunes de les explicacions que ha donat, perquè més enllà de que hi va haver això, no?, els 200 mails, en l'estona aquesta famosa que ell diu que hi va haver un apagón informatiu, crec que ha dit, hi van haver no només mails, sinó que fins i tot hi van haver 30 alertes. I després hi ha una altra cosa que també crida l'atenció. Diu, no, jo vaig estar informat permanentment. Llavors, si estaves informat permanentment, no havies d'estar en aquell dinar. I havies de marxar abans.
Com a mínim, per no més curt.
I després, quan ell diu, no, jo quan vaig arribar no em van haver de posar al corrent de res, perquè... Però és que testimonis diversos i en diversos mitjans han explicat tot el contrari, que van haver de dir-li com estava tota la situació perquè no ho sabia. Crec que l'únic apagón informatiu, utilitzant la seva expressió, que hi ha hagut és que segueix sense dir perquè no estava fent la feina que havia de fer. I que després ha reconstruït no només aquell dia, amb aquestes dades que deia la Isabel de la Confederació Hidrogràfica o de la EMET, inclús reinterpretant les funcions i la feina que han de fer, com si la EMET hagués de ser qui envia els missatges als mòbils dels ciutadans, gairebé, sinó que, a més, amb aquest repartiment de culpes per no assumir la seva part. Aquesta és la percepció, i és veritat, de les dues hores i mitja, en fi, pel que ha dit, amb molt menys hauria fet. I una última cosa, jo tinc la sensació que el discurs d'avui no només l'hauran revisat assessors i, en fi, tota la gent que està sempre al voltant d'un president, sinó que segurament l'hauran vist advocats, perquè ell parlava a l'hemicicle, però parlava també sabent que tot el que digui allà,
querelles en tindrà.
El tòpic pot ser utilitzat en contra seva, arribat al moment.
Sí, perquè aquí deia abans la Isabel, els valencians no es mereixen. Jo crec que els europeus no es mereixen el que està passant, perquè per tapar aquesta actitud indiscutiblement incompetent, perquè aquest tipus de coses normalment requereixen una comissió d'investigació i en algun moment es farà i segur que hi haurà molts altres incompetents, potser. Però a dia d'avui és evidentíssim, jo crec que per quasi tothom, perquè hi ha aquestes llacunes tan extremes i tan estranyes, de tantes hores i tan incomprensibles, i aquesta successió de bestieses, fins i tot es pot dir, de que no és una consellera que diu que no sabia que existien els sistemes d'alerta, etcètera, etcètera, que fa que jo crec que no és indiscutible a dia d'avui que és d'extrema negligència i incompetència la resposta del govern valencià. Insisteixo que potser hi ha altres respostes incompetents, no ho sé, però aquesta és indiscutible. Llavors, que per entrar, com que això està en el marc de la batalla política espanyola, per tapar això, s'elevi al Parlament Europeu i es bloquegi ni més ni menys que la designació de la persona espanyola que pot ser més important, amb un càrrec més important al món, doncs a mi em sembla que és verdaderament una situació, un autèntic malson. Perquè després d'haver escoltat avui una altra vegada aquest discurs, que és el dia que se suposa que hauria de reconfortar, amb aquest verb tan increïble que ha recordat abans la Neus, els ciutadans, i veure que és els mateixos llocs comuns, sense cap explicació mínimament raonable de totes aquestes incongruències tan salvatges, vires en retrospectiva el que va passar al Parlament Europeu i se't cau la cara de vergonya, almenys a mi em cau la cara de vergonya, perquè penso que és evidentíssim que tot l'objectiu és tapar aquesta incompetència tan galdosa i evident. Amb independència, insisteixo, que això ja es veurà en el seu dia, i no dic que no pugui ser, que també hi hagi altres incompetències, però, evidentment, cap de la magnitud que hem vist un altre cop aquest matí.
Anirem a la derivada europea, perquè ja sabem que això té una derivada europea, que n'hem parlat en els últims dies, aquesta setmana aquí al Catalunya Migdia, però tornant una mica a Amazon, la sensació és que ha fet una allau de dades, d'hores, de dies, de petits detalls i petites informacions, que és molt difícil rebatre-les totes, diguem-ne, perquè clar, has d'anar molt amb lupa a veure aquest dia, aquesta hora exactament, si el que diu és veritat, si no, és complicat fer-ho, òbviament ara serà feina en els pròxims dies de confirmar totes aquestes dades que ha donat, perquè al final és aquella sensació de generar un punt de confusió, de donar totes aquestes informacions, però sense acabar de sortir. Clar, la pregunta que un es fa és, bé, la mateixa informació que tenia la Generalitat la devien tenir alguns ajuntaments que sí que, per exemple, van demanar als seus ciutadans en aquella zona que no sortissin al carrer, alguns d'ells van suspendre les classes. Clar, la informació és la mateixa.
És que sí, tu aquests dies, i ho hem fet tots, diguéssim, no? Però a mi el que més em va colpir va ser el coordinador d'emergències de la Universitat de València, quan explica el relat de les reunions que ells van tenir, les decisions que es van prendre a la universitat ja des del mateix dilluns, abans de que arribés l'alerta vermella el dimarts al matí. I el problema que té Amazon és que ell mateix s'ha fet una esmena a la totalitat amb les hores posteriors en la seva gestió, no? O Juan Manuel Moreno Bonilla aquesta setmana ho ha fet amb la gestió que han fet a Andalusia, incloent-hi l'evacuació de milers de persones per evitar que fossin víctimes d'una altra riurada, no? O sigui, i hi ha una cosa que és molt esperpèntica, que és el tema de l'alerta aquesta als mòbils, que la consellera Salomé Prades diu que ella no es coneixia que es podia enviar aquesta alerta. Malgrat l'havien presentat públicament, el seu mateix govern, del qual ella abans ja era consellera, l'assumeix, però avui el que diu Carlos Mazón sobre l'alerta és que només s'avalua la possibilitat d'enviar una alerta quan veuen que la pressa pot trencar-se, perquè aquestes alertes només són per risc accident químic i rotura de preses. I dius, i l'endemà per què la van enviar? A Castelló. I aquesta setmana per què n'han enviat 300? I quan sabem que dintre del CECOP i d'aquest centre d'emergències es va estar discutint sobre si enviaves o no enviaves l'alerta. I tenim les converses, o sigui, els hem sentit parlar d'això. Vull dir que ell mateix esmena la seva gestió sense ser conscient de que al final el que fa és deixar en ridícul el que és l'administració valenciana. Arriba't a dir que la creació d'una conselleria d'emergències i interior és una fita històrica per València. Al mateix temps que diu que estan preparats per qualsevol emergència. Doncs tenim un problema, perquè si has de crear una conselleria d'emergències ara i la qualifiques de fita històrica, potser és que no tenies totes les eines que necessitaves per afrontar qualsevol emergència.
I en canvi, la unitat d'emergències que havies de posar en marxa i que et va deixar el govern anterior era un xiringuito, no?, en expressió que tant agrada al PP i a Vox.
Ara farà una conselleria i serà una fita històrica.
I a més, aquella unitat venia precisament, o en el seu moment va explicar el govern presidit per Ximo Puig, que va ser arran de les lliçons de la Dana del 2019, que van decidir que s'havia de reforçar això. Arriben ells i diuen, no només no s'ha de reforçar, sinó que ens ho carreguem. Però és que, a més, clar, és que no només el que va passar aquell dia, els testimonis d'aquell dia desmenteixen el relat que han anat construint a posteriori ells, sinó que el 2019 el famós CECOPI ja es reuneix 24 hores abans. En el cas del dia 29 d'octubre, a les 6 de la tarda, perquè això ho expliquen els que estaven allà, a les 6 de la tarda estaven a punt per enviar aquesta alerta, que és evident que no era només per les excepcions que ha dit avui el president. I després hi ha una cosa, quan el Pere diu, no, hem de veure les incompetències. Clar, jo la sensació que tinc, i sense ànim de faltar el respecte a ningú, però de veritat, era un niu d'incompetents, perquè no és només que el president no servís per fer la feina que tenia encomanada i que és una alta responsabilitat, és que veus qui hi havia al voltant a nivell polític i que al final arribes a la conclusió que l'únic que sabia alguna cosa d'emergències era aquell exguàrdia civil que va portar el Toni Cantó i que resulta que no va anar ni a les reunions i que va aparèixer 3 dies després traient fang quan la seva feina no era treure fang, la seva feina era coordinar les emergències. Llavors, de veritat, és a dir, si el senyor Mazón ha de plegar o no, no ho sé, perquè és veritat que enmig de la crisi, doncs, no sé si és el moment de que plegui, no en tinc ni idea, eh? Però, clar, també mires al voltant i dius, bueno, és que no és que només ell no servís per fer aquesta feina, és que, clar, és que una d'aquestes conselleres, clar, a més és que aquesta hemeroteca està sent terrible, no?, va dir això de que la de turisme, no? De que bé, el canvi climàtic anava molt bé perquè s'estava estirant més la temporada. O sigui, no és que no es creguin les emergències, no es creuen les emergències, no es creuen el canvi climàtic, no es creuen... I en aquest cas no estem parlant només dels de Vox, que en el moment ja els van fer fora i tal, sinó que els mateixos del PP, que sí. No és per fer-hi broma, però tant de bo el problema només fos Mazón. És que és tot l'equip.
Sí. Jo sí que crec que seria molt bo que plegués, perquè la incompetència és difícilment imaginable, el grau d'incompetència que hem vist, entre altres coses, per totes aquestes coses perpèntiques que estàvem comentant, no jo, que sigui incapaç d'explicar aquestes 4 hores perdudes en aquest context, amb tants dies després, a mi em sembla autènticament que la persona o l'equip que és capaç encara de no poder explicar això no pot ser... l'equip no se'n pot esperar res de la seva capacitat de gestió, de reconstrucció. Per tant, jo crec que seria molt saludable que pleguessin. I crec que aquest és un exemple de la separació que hi ha entre el teatre de la política pública, de lo que veiem o de lo que transmetem moltes vegades als mateixos mitjans, i la realitat. Jo crec que tothom sap que ha sigut una incompetència extrema, també el Partit Popular. Si parles fora de micro, si parles amb gent, no hi ha jo no conec per almenys ningú i potser no tinc les extraordinàries fonts en el PP que m'agradaria, però sí que parlo amb molta gent del PP, no conec ningú que defensi. Després poden afegir... És que el Pedro Sánchez fatal, però no hi ha ningú que digui, ostres, que bé que ho ha fet el Mazón, no? Que bé que ho ha fet aquest govern. Crec que tothom sap aquestes alçades, per això penso que això, per molta reestructuració o allau de xifres que donin, això és un cadàver polític, aquest dirigent i aquest govern. I, per tant, això és així i només sobreviu pel joc de la petita política en clau espanyola de que no li volen regalar una mica d'oxigen en el govern d'Espanya al Partit Popular. Dic, i fins i tot, com a conseqüència d'això, i perdoneu que insisteixi, ho porten a Europa. Però que tothom sap, dintre del PP, o almenys és la sensació que tinc jo per lo que he parlat amb gent, tothom sap que ha sigut extremadament, increïblement, fins i tot incompetent a l'administració del Partit Popular de València davant d'aquesta crisi.
Ara el dubte és què passarà a partir d'ara. El que ha anunciat Mazón és la creació d'aquesta comissió d'investigació a les Corts Valencianes, demana que se'n creï una altra al Congrés dels Diputats, anuncia remodelació del seu govern, una vicepresidència per la reconstrucció, separar justícia i interior en dues conselleries diferents. Hem sentit com el PSPB, el Partit Socialista del País Valencià, ofereix al PP canviar Mazón per un altre president popular, perquè, òbviament, les majories són les que són. El que fa el Partit Socialista és oferir els seus vots per aprovar o per nomenar un altre president del Partit Popular, però que no sigui Mazón. En canvi, Compromís diu que no, que el que ha de fer és plegar Mazón. Què preveu que pot passar en els pròxims dies? Si preveu que hi hagi canvis o si amb aquesta remodelació del seu Consell de Govern Mazón podrà anar tirant i anar fent la viu-viu?
Jo crec que continuarà demà o demà passat, probablement diumenge
remodelació del govern.
Desvelli els noms del govern. Tothom havia apuntat a la sortida de la Salomé Prades i de la consellera d'Indústria també, i a veure quin és el perfil que tria per posar-se al capdavant d'aquesta vicepresidència de la reconstrucció, que és molt curiós, perquè crea la vicepresidència i una comissió interdepartamental on està tot el govern. No sé per què serveix una comissió on està tot el govern si ja hi ha el govern, no? Però bueno, en fi, és qüestió de posar-li noms a la nova situació, no? A mi el que em sobta molt, vull dir que fa pensar en poc que deia el Pere que Carlos Mazón és un cadàver polític i tot el govern ho és. Però és que ha acabat el seu discurs dient que el futur comença aquí i ara i ell assumeix en Toma la missió de fer renéixer València, no? Era molt curiós veure les cares de tot el govern, especialment de les conselleres i l'aspecte, no? Perquè ha sigut una mena d'enterrament, o és una mena d'enterrament, van totes vestides de superfosc, amb les corbates negres, els companys...
Un minut de silenci, són molts companyia... de dol també pels morts, però sí que es pot ser entès també com si fos tot plegat d'un
programa. Però era... O sigui, la escenificació d'enterrament ha sigut molt, molt dura, i llavors el que ha fet avui Carlos Mazón és dir que ell no vol ser una de les víctimes d'aquesta dana, sinó intentar sobreviure. Mentre algunes d'elles, especialment aquestes dues conselleres, doncs saben que estan al punt de mira i probablement sigui l'última vegada que compareguin en públic com a membres del govern.
Home, hi haurà molts diners per la reconstrucció. Primer perquè són necessaris i després perquè ja s'han promès i, a més, no només hi haurà diners d'aquí, sinó...
Europeus.
També europeus. I, en fi, com que hi ha precedents, no només allà, però al País Valencià n'hi ha molts, espero que algú estigui atent amb com es fan aquestes adjudicacions. No ho dic jo només, que això, en fi, no té més. Però el Joan Linares, que va ser director de l'Oficina Antifrau, avisava un dia d'aquests que s'haurà d'estar matent perquè tampoc és una cosa excepcional. Amb la pandèmia van sortir els llestos de sempre, els comissionistes i la gent que fa negoci amb la desgràcia. Ha passat en altres llocs, el terratrèmol d'Itàlia va passar i altres llocs. Però espero que algú estigui atent i no passi una mica el que acostuma a passar sempre.
Sí, però és tot molt paradoxal, no? Perquè aquesta reconstrucció en part sortirà d'Europa, no? I d'una Europa en la que la Teresa Rivera serà, molt probablement, una peça clau per a aquesta reconstrucció. Llavors, si tu el teu discurs per intentar dissimular el teu propi desastre és que la culpa és de la que t'ha d'ajudar més, que és la Teresa Rivera, és que ho trobo tot plegat d'un curt de mires increïble, perquè, a més, o sigui, Europa és sèria. O sigui, té molts problemes, però és molt més sèria que nosaltres, que els mediterranis, que els espanyols, que els catalans, que els valencians. Hi ha una tradició molt més seriosa. Llavors, anar al Parlament Europeu a explicar que la Teresa Rivera és la culpable de tot això, quan tu tens aquest balanç tan galdós que no pots ni explicar on estava el president durant 4 hores a l'hora de dinar i a la sobretaula, llavors pararàs la mà perquè t'ajudin a reconstruir? És que ho trobo verdaderament inenarrable. O sigui, la petita política portada al desastre que paguen ara les víctimes, que han pagat més de 200 morts com a conseqüència de la incompetència extrema, i que ara, en comptes de millorar, ho prolongues i ho portes a Europa, que és el que t'ha d'ajudar. Llavors, si demà el PSOE acceptés i digués, vinga, va, com que ens apreten tant, canviem a la Teresa Rivera, o poguessin donar algun cap, estic segur que el PP, corrents, tallaria també el cap del Mazón. El que no vol és entregar un cap sense l'únic que entrega un cap, no? I per tant, tot això encara ho fa més trist, perquè és evidentíssim que aquí es necessitaran molts diners d'Europa, que això ho dirigirà la Teresa Rivera o aquesta Comissió Europea, en què també hi ha la participació del govern espanyol, i que tu t'estàs enredant d'una manera totalment innecessària, una vegada més, en detriment de la gent que se suposa que necessita més l'ajuda, que són totes les víctimes i la reconstrucció que es necessita en aquest país.
És interessant l'estratègia del PP, que són molt hàbils,
Però jo trobo un fracàs.
Però és molt perversa. És a dir, es pot debatre, jo crec que és interessant debatre-ho, no?, de si Pedro Sánchez podia haver-li retirat la competència al senyor Mazón. No sé què hauríem dit tots plegats, però aquesta opció hi era. O podries dir que, més enllà de que hi hagués l'oferiment, que sabem que va ser-hi, perquè a més també s'ha explicat per part del govern central i de la ministra Robles i del propi president del govern al president Mazón, doncs si en lloc d'enviar els 800 o 1.000 que van ser el primer dia, doncs haurien pogut ser més militars, d'acord. Que les imatges que vam veure de gent que no podia menjar, que no arribava al menjar, havent-hi dues administracions, en teoria, treballant-hi, era una imatge que, en fi, espantava, i la gent, és lògic que digués, escolta, on està l'Estat? que m'agrada molt aquesta expressió, perquè l'Estat, com passa aquí, l'Estat és... El senyor Mazón és Estat, el Pedro Sánchez és Estat, en fi, fins i tot els alcaldes són Estat, no? Però, clar, això és una cosa. I l'altra és dir que Teresa Rivera és la responsable de la incompetència de Mazón. I que el PP, beneficiant-se també d'aquesta guerra que tenen el seu propi grup entre Weber i von der Leyen, doncs s'hagi guanyat el favor de Weber per intentar descavalgar a Teresa Rivera, si no és ara, a la que puguin. Perquè si és per una imputació, ho té molt fàcil el PP. Segur que trobarà algun jutge disposat. Si és encausada, és diferent, perquè has d'aconseguir, a més, que hi hagi, no?, que estigui encausada. Però, clar, és a dir, l'estratègia del PP d'apuntar directament a Teresa Rivera, jo crec que no és fruit de cap improvisació. És Mazón acabarà caient l'any que ve o quan sigui, o és igual, no tornarà a ser candidat. Però d'aquesta no cau només el meu, no? Aquesta és una mica... I embarrar-ho encara més. No crec que sigui... És a dir, que el PP... ja fa temps, com feia Itàlia en el seu moment, que porta els debats aquests domèstics a Europa, bueno, en fi, només cal recordar tot el tema del procés, no? Però aquesta vegada ha sigut un salt mortal increïble.
Però també perquè s'ha aprofitat de la conjuntura, és a dir, sap que hi ha una guerra oberta entre Ursula von der Leyen i Manfred Weber, i per tant veuen que aquí és una possibilitat d'intentar torpedinar la Comissió Europea que ha de presidir Ursula von der Leyen a través del Partit Popular Europeu de Manfred Weber, que està enfrontat amb Ursula von der Leyen. És a dir, que hi veuen una possibilitat a través de Teresa Rivera de treure'n rèdit. És a dir, tot plegat. La barreja d'interessos dels uns i els altres que acaben... És a dir, al final el que interessa menys és els pobres damnificats de València.
Això per suposat. Però a més, si tu t'omples la boca tot el dia d'Espanya, de la bandera, de la pàtria... i resulta que pots tenir una espanyola, que, en fi, no és de la teva corda, però que acabarà sent el segon càrrec més important que tingui la Comissió Europea allà, i no. No, per què? Perquè et porta el partidisme. Llavors, en fi, a mi no em sorprèn. Ara, no em pensava que arribessin tan lluny. Les coses com siguin.
Jo crec que no podem oblidar que el PP espanyol s'ha aliat amb Manfred Weber a Europa sempre que ha pogut.
Sí,
i va ser Weber va ser l'abanderat en contra de la llei d'amnistia durant molts mesos al Parlament Europeu. Vull dir que és... I el PP ha portat la política interna a Europa durant l'últim any i mig sempre que ha pogut, fins i tot qüestionant la transferència de fons europeus. Vull dir que estaven entrenats en aquest... Aquí hi havia un corredor, no?, diguéssim, una autopista que han fet servir altres vegades i que ha trobat el soci adequat just en el moment que s'havia de procedir a al nomenament de Teresa Rivera.
Però té molt risc aquesta vegada, això que evidentment és així com esteu dient, perquè tu tens una gestió extremadament galdosa. I si tu portes el teu tema... Sí, però si tu portes el teu tema a Europa i, a més, pararàs la mà perquè t'ho pagui, en algun moment... diran, perquè tu mateix portes el debat, diran, bueno, i el president on estava en aquestes 4 hores?
Però és que el que...
I llavors, si tu no ho saps explicar i diràs, i pares la mà perquè jo aquí posi milionades, pues, a veure, és que és... O sigui, des del curt plaç té sentit, però si ho penses 2 vegades,
no,
dius, ostres, poder que no porti a Europa un tema que jo hauré d'explicar, si és que vull cobrar, què feia el president durant 4 hores? Perquè això, òbviament, a Europa és molt més sèrie. I diran, bueno, i aquest president que ha estat 4 hores desaparegut...
I que era qui havia de prendre les decisions.
Aquest és el que cobrarà la milionada que m'esteu demanant.
No, i diu que no és el president del CECOPI, que no el necessitàvem per res.
Però bonic és contraproduent aquesta estratègia.
En qualsevol cas, seria irrellevant amb qui dinava, on passava les 4 hores...
Desaparegut 4 hores.
On passava les hores el president valencià, si al capdavant de la gestió hi hagués algú que sapigués quines eines...
Algú consellera que hagués fet la feina.
Quines tenia per fer la feina.
Falten 12 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa i de seguida més temes.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
Aquest any a Hyundai tripliquem la nostra Black Week. 3 anys d'assegurança i 3 de manteniment gratis en la nostra gamma Eco. Durant 3 anys ens pots tornar al teu Hyundai. Mou't amb total llibertat amb la Black Week de Hyundai. Finançament amb Banco CTLM SAU fins al 30 de novembre del 2024. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
La Bienal de Quartets de Barcelona segueix reivindicant la importància del quartet de corda en la seva tercera edició.
Del 20 al 24 de novembre a l'Auditori, formacions nacionals i internacionals interpretaran repertori canònic de Haydn, Beethoven i Brahms i obres de nova creació.
Entrades a auditori.cat.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim de jo ja vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo ja ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabari. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% a E tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Els vincles durant dècades entre explotació sexual, càrrecs públics i funcionaris de l'Estat.
5 persones han estat detingudes per la implicació en una xarxa de prostitució de menors.
Alcalde, el fiscal, un juez era cliente nuestro.
Había más socios.
El teniente coronel...
Sí, és el de la guitarra.
Una investigació de 3CAT. Murs de silenci. Gran escala 2000. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Blau.
Vermell.
Disney.
Tarantino.
Est.
Oest.
Els Estats Units és un país de contrastos, moltes vegades d'extrems. Seguiu-me, que us ho explico.
Follow Garriga, el podcast que ens apropa a la realitat nord-americana amb Francesc Garriga.
Política, televisió, religió, esports, sabrem com són i com sonen els Estats Units.
Follow Garriga, amb Francesc Garriga. L'univers de contrastos dels Estats Units, segons el nostre corresponsal.
Feu follow i acompanyeu-me.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma Forma 3CAT.
Catalunya migdia.
D'aquí a 9 minuts seran les 4 de la tarda. D'aquí a mitja hora reprendrà el ple a les Corts Valencianes, per tant, en els blocs informatius de Catalunya Informació i a la tarda de Catalunya Ràdio tindreu informació sobre la resposta de Carlos Mazón a tot el que li han dit els membres de l'oposició. 5 minuts per comentar. Ahir al Catalunya Migdia vam dedicar bona part de la tertúlia a analitzar la situació preocupant del català al carrer, que ja no parla ni la meitat de la societat, segons que indica l'últim baròmetre del CEO que es va fer públic ahir. Avui el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha passat pel matí de Catalunya Ràdio i ha entomat les dades assumint que confirmen que s'han de prendre mesures decidides per protegir el català. Ha comentat que per primera vegada hi ha una conselleria, la seva, dedicada exclusivament a la política lingüística, i ha recordat que el Pacte Nacional per la Llengua s'hauria de poder desenvolupar l'any que ve amb els recursos que li donin els pròxims pressupostos de la Generalitat. S'ha fixat especialment en el fet que, segons l'enquesta del CEO, només el 6% dels catalanoparlants diuen que mantenen sempre la seva llengua, i el 62% diu que prefereix canviar al castellà. Per Vila, això desmenteix el discurs de persecució del castellà a Catalunya i apel·la a la responsabilitat de tots per revertir-ho.
De vegades, la gent que sap el català no l'utilitza perquè la persona del davant doncs, no correspon amb els estereotips del que és la catalanitat tradicional, com si encara visquéssim al segle XIX. Hem de trencar aquest estereotip i hem de ser més proactius. I també necessitem que la gent, els nous parlants de català, els que l'han après i no el tenen com a primera llengua, es facin seva la causa i ajudin. I això vol dir també que siguin proactius.
superar estereotips, molta militància, que això que sigui entès com defensar el català i no anar en contra del castellà, que diu que molta gent encara pensa que si mantens el català estàs anant en contra del castellà. Bé, són diferents reflexions sobre unes dades que ahir el CEO donava i que l'únic que fan és refermar la sensació que tots tenim, i és que en, sobretot en l'ús social i especialment en les edats més joves, el català va cap enrere.
És esgotador, eh? Perquè, o sigui, totes les receptes que plantejava posen una responsabilitat en l'usuari de la llengua i no en, no, en empènyer en l'ús de la llengua. O sigui, jo, hem de ser proactius, hem de ser militants, hem de ser tantíssimes coses en defensa de la llengua. No sé, també es poden fer polítiques públiques en favor de la preservació de la llengua.
I tampoc veure amb alarmisme que la gent només vulgui parlar en català. Jo això no sé per què és una bona dada. O sigui, per mi la bona dada és que la gent el sàpiga, que la gent l'utilitzi, que la gent... Però algú que sota cap circumstància vol canviar de llengua, doncs a mi no em sembla que sigui un objectiu. No em sembla dramàtic acceptar que els catalans també canviem de llengua. Lo important és que també l'utilitzem i que l'utilitzem cada vegada més en àmbits diferents, però que no voler canviar de llengua no sé per què és un bon valor, sincerament.
Perquè no és veritat que l'utilitzem cada cop més.
El problema és poder-lo utilitzar.
Però llavors aquest no és el medidor important. Perquè a mi que hi hagi preocupació, perquè només un 6% diu que només utilitzen el català en tota circumstància, a mi això no em sembla un objectiu de país.
No, jo no, és a dir, l'objectiu de país jo crec que és que tothom l'entengui i en la mesura del possible tothom el parli. Però no només això, i en línia el que deia la Isabel, doncs que tu en un judici no t'hagis de sentir malament perquè parles en català.
No és sentir-se malament. És
que et deixin
sentir,
moltes vegades.
No, sí. O que et deixin.
Perquè tens el dret, eh?
És pensar que pot anar malament perquè parles en català.
Exacte.
Que és diferent.
Exacte.
Això, aquest no és el tema de l'enquesta. O sigui,
no, però...
Sí, això és així.
En el cas
però
dels usos,
no ens preocupem sí. perquè és la gent canvia d'idioma tot el rato.
Jo sí em preocupo...
El problema és que només canvien uns de llengua.
Et poso un exemple.
Dades de l'enquesta. El 50% dels catalanoparlants canvien al castellà o s'adrecen en castellà a la primera, i només el 17% dels castellanoparlants canvien al català. Aquest és a dir, que no és equitatiu.
Mira, aquest és l'exemple que anava a posar. És a dir, quan tu entres, és igual, en un comerç, en un taxi, en una cafeteria, tu tens dues opcions, saludar i demanar en català o fer-ho en castellà. Si tu, ja d'entrada, ho fas en castellà, no estàs, per fer-ho de manera resumida, ajudant a que millori la vida i la salut del català. I llavors arriba la paradoxa que veus gent que són catalanoparlants, perquè a més, en fi, a vegades encara tenim accents i tal, i veus que es gira amb un altre i li parla en català, que estan parlant en castellà, no saps molt bé per què. I jo sí crec, de veritat, és a dir, jo, en fi, a Barcelona, i més en determinat, a més està per barris, perquè això es veu, no? A Barcelona, i diguéssim, la part més de gruix més gran de la població a Catalunya, que seria Barcelona i ara metropolitana, estem parlant allò de la Barcelona dels 5 milions, jo crec que sí que hi ha una situació preocupant del català. I només cal, tu i jo, que tenim fills en edat de futbol, vas a camps de futbol, i allà no es parla català. I
no
a mi, és a dir, és una sensació... que crec que sí que és que s'hi ha de fer alguna cosa. I això no va en demèrit del castellà. Crec que el problema és aquest, és pensar que va en demèrit del castellà. El castellà no pateix. El castellà no és la llengua dèbil.
És que ho hem de deixar aquí, perquè tinc que fer la publicitat. Per tant, gràcies a tots tres. Neus Tomàs, Isabel García Pagán, Pere Rossinyol. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Bona tarda.
Adeu. Una mica de publicitat, el butlletí horari i la tarda de Catalunya Ràdio. Tornem dilluns a les dues. Bon cap de setmana a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Esperar eternament que t'arribi la comanda? Tu no ets.
A MediaMarkt la reculls de la teva botiga al cap de 30 minuts. Viu el Black Friday més acolorit a MediaMarkt. Ho has de viure.
La Fundació Lluita contra les Infeccions i la Fundació Metalquímia presenten el Concert Solidari.
Christmas for a New Life, amb la Sinfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Helena Gadel, Bet, Miqui Núñez, Mariona Escoda, La Pau, Joan Garrido i la Polifònica de Porreig.
El 12 de desembre, a l'Auditori de Barcelona. Lluitem junts contra l'Alzheimer. Entrades a auditori.cat.
De regal, l'IVA de regal, junts fins a la tarda.
Aquest dissabte 16 de novembre a Capravo i Capravo a casa acumula l'IVA a la teva targeta. Capravo, amor etern a l'estalvi. Més informació a capravo.com.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 23 de novembre Alice, de la companyia de dansa taiwanesa Bidens.
Una adaptació del clàssic literari Alice i el País de les Meravelles, on es barregen la cultura occidental i l'oriental.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
Més foc.
Estic una mica encesa.
Més pressió.
La pasta la seva filla la fa millor.
Més temperatura.
Uah, embullit massa temps.
Més fort.
La. Us ve de gust menjar tot això?
Obrim nova temporada de Joc de Cartes.
Juguem.
Estrena dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça a París.
Catalunya migdia.